Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició, concretament l'última de l'any, de Sessió Contínua.
Al racó ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Avui amb tres novetats que ja podem veure al Cines Olot. Recordeu que us vàrem explicar que varen entrar aquest dimecres. Veurem com ens queda tota la cartellera, doncs, sobretot amb tots aquests dies de Nadal i festes que tenim per d'endavant.
Sí, a més avui farem l'últim joc de les pel·lícules d'aquest any amb un clàssic del cinema espanyol.
I bufarem les espelmes amb un actor català que dilluns que ve compleix 57 anys d'edat.
També parlarem en l'apartat d'actualitat dels Premis Forca i d'una estrena per l'estiu vinent d'un director que sempre desperta expectatives.
I acabarem, com sempre, amb el concurs on, recordeu, volíem saber quina és, per vosaltres, la durada ideal d'una pel·lícula.
Doncs vinga, anem ara per la recomanació de la setmana. Una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
Doncs mundials i constitucionals a banda, la notícia ens ve de l'àmbit de la gastronomia i l'alimentació. La pizza napolitana serà napolitana si rodona, té el centre elàstic i els costats amb volum. Si no, no és pizza napolitana i pot ser que rebi una sanció econòmica la marca o el restaurant que l'elabori sota aquest nom. Aquestes són les conseqüències d'una nova normativa europea que va entrar en vigor diumenge passat.
A partir d'aquí, quina és la idea? Doncs no deixa de provocar certa sorpresa, la bona intenció de voler regular sobre les característiques de certs plats internacionals sense haver superat per incompetència de les autoritats l'escassetat alimentària per bona part del planeta. A partir de tot plegat, avui va de cuina. Us recomanem Deliciosa Marta, estrenada l'any 2001, dirigida per Sandra Nettelbeck. Una encantadora pel·lícula on descobrirem, a través d'una cuinera de restaurant i el seu xef, el grapat, vaja, un grapat dels millors plats italians.
Diàlegs perduts.
Cuando no estés seguro de que una seta es buena, no la coges. Porque si resulta que la coges y es mala y te la comes, se acabaron las setas y se acabó todo lo demás. ¿Lo habéis entendido?
Yo sí.
A mi abuelo no le hacía mucha gracia comerlas. Lo que le gustaba de verdad era buscarlas. Aunque tuviese que andar un día entero. Nunca se cansaba.
Avui us hem dit que jugaríem a les pel·lícules. Com sabeu, es tracta d'endevinar el títol que hem escollit i del que escoltareu tres talls amb diàleg i nosaltres hi afegirem una pista cada vegada. Hem pogut escoltar el primer diàleg i aquí teniu la primera pista.
Primera pista, pel·lícula espanyola ambientada en terres castellanes i amb acció situada poc després de la Guerra Civil. L'any de la seva estrena va guanyar la Conxa d'Or al Festival de Sant Sebastià.
Aurònics Bazar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Ens hem reunit avui aquí per dir l'últim adéu.
El gat amb botes.
Gat amb botes?
Només et queda una vida. T'has de jubilar.
Us presento un nou company.
Well, sóc un heroi que no ha de tenir por a ningú. Una llegenda.
Aquí fan pipí les persones. Tu el fas allà.
Aquí és on la dignitat passa a millor vida.
Tu ets el gat amb botes? Parlem, doncs.
No hablo tu lengua.
¿Hablas español? ¡Yo también! ¿De dónde eres? ¿Te gustan las siestas?
Tampoco hablo español.
¡Qué graciosos que ets! Parla'm de la teva vida.
La meva vida.
¿Però què estem mirant?
Els gats tenen nou vides. Mira! Mireu! Mireu!
Em sembla que has posat el forn massa fort.
Que només em queda una vida.
Oh, no!
La llegenda parla d'un estel dels desitjos, un desig que esperava el moment de ser concedit. Kitty, urpes de seda, m'has d'ajudar.
És el gran gat amb botes que demana ajuda?
Home, de fet...
Kitty, sisplau!
Aquest desig em podria retornar les 9 vides.
D'acord, d'acord, cara mostela, no et faré suplicar, però primer...
Doncs vinga, el gat amb botes i el gato con botes ens ve en dos versions, castellana i catalana. L'últim desig és la primera de les novetats que ja podem veure, una producció d'animació que agafa el relleu de l'original. Recordem l'estrenada del 2011, que està a plataformes per aquella gent que vulgui veure la primera i que no l'ha vist. Exacte, en el seu moment va estar nominada a l'Òscar a la millor pel·lícula d'animació, aquella primera versió. Hem de dir que el personatge és el gat amb botes, és un gat que porta botes, però que tot ell, tot l'aspecte i l'actitud, és molt semblant al personatge del Zorro, que de fet va estar interpretat per Antonio Banderas a La Màscara del Zorro i a La Leyenda del Zorro. Aquest personatge, recordem, que va aparèixer per primera vegada, era un dels secundaris de Shrek, Shrek 2 i 3, Banderas, precisament, és qui li posa la veu, perquè és qui li va posar veu al seu moment, però va tenir, és un personatge que va tenir prou pes com per acabar fent, com passa a vegades, no?, aquests spin-offs, i llavors es fan històries a partir d'un personatge.
En aquesta aventura, el gat descobrirà el preu de la seva passió pel perill i també, cal dir-ho, pel poc respecte que té a l'amor. De fet, ell ha perdut totes les vides, menys una. I per intentar recuperar-les i tornar a tenir allò, una certa garantia de supervivència...
Ell parla de 9 vides i jo tenia entès que en tenien 7, els gats. Però ell diu que en té 9.
Jo t'ho volia comentar fora de micròfon perquè amb tots els comentaris i sinopsis parlen de 9 vides quan sempre hem dit que els gats tenen 7 vides. En tot cas, n'hi queda una i vol recuperar les altres amb una de les aventures més perilloses que viurà justament en aquest episodi. En el repartiment, com has comentat, les veus d'Antonio Banderas, també hi ha la de Salma Hayek, Harvey Guillén i molts altres. I el director és Joel Crawford, que és responsable de títols com Los Croods, una nueva era, i també Kung Fu Panda 2.
Nuestro invitado especial esta noche, el legendario ejecutivo discográfico, el señor Clive Davis.
Me he quedado sin voz.
¿Qué?
Empieza tú la actuación, no me repliques. Soy tu madre.
There's a boy, I know, he's the one I dream of.
¿Cómo has dicho que te llamas?
Whitney Elizabeth Houston.
¡Despierta! ¡Lo están poniendo! ¡Escucha!
¿Qué?
¿Mi sueño? Cantar lo que quiero cantar. Ser como quiero ser. Llegar al mayor público posible.
Critican que su música no es lo bastante negra.
No sé cantar como una negra ni cantar como una blanca. Yo sé cantar.
Puede que haya escuchado la mejor voz de su generación.
I de l'animació passem al musical, ja ho heu vist, ja ho heu intuït, amb un biopic dramàtic com és el de la vida d'una de les grans artistes de les darreres dècades, I Wanna Dance With Somebody, una mica així com Quiero Bailar Con Alguien, també s'ha titulat així. Atenció, una durada de 146 minuts, és a dir, 2 hores 26, després en el concurs parlarem del tema aquest de les durades de les pel·lícules. Ens estem referint tot plegat, ja ho sabeu, a Whitney Houston, que, recordem, és l'artista més premiada i que ens va deixar el 2012 amb només 48 anys d'edat, després de vendre, això sí, 170 milions de discos, que es diu ràpid.
I tant que sí.
I s'escolta poc a poc.
Fet actriu amb una pel·lícula que va tenir una mà d'èxit, que jo recordo, El Gridó, amb cadires posades al mig del passadís, perquè no s'hi cabia, estem parlant de la guardaespaldes.
Exacte, a banda de la... És el que anava a explicar, a banda de la seva vida artística en els escenaris, també ha fet una carrera en el cinema amb èxits com el guardaespaldes. Tot el guió ha estat supervisat per la família Houston, que això el que em va fer pensar és que pot ser molt bo perquè, doncs, en principi, tens molta més informació de la que podries tenir si no fos així, però també pot amagar coses que no interessa o que no volen, legítimament, que surtin i que potser, si fos una producció més fora de la família, haguessin sortit.
Sí, de fet, algunes primeres crítiques parlen que una part de la seva vida, que era fosca, s'ha decorat bastant per fer més aviat com un tribut, com s'han fet amb altres tipus de biòpics d'aquest estil, i potser passar una mica més de puntetes per aquells aspectes foscos.
I que tenen tot el dret de fer-ho, però està bé saber-ho perquè sàpigues d'avertir de què et ve això.
La pel·lícula ens presenta un retrat de Whitney Houston, una dona complexa i polifacètica que vol anar una mica més enllà de la imatge pública que tenia, no? Per tant, repassen la vida des que va començar els cors de Nova Jersey fins a l'èxit total que va tenir i amb el qual doncs, també va acabar la seva carrera. Al repartiment tenim a Naomi Aki, guanyadora d'un BAFTA. Vam veure la Star Wars i l'ascenso de Skywalker. Al seu costat Aston Sanders, Stanley Tucci i Clark Peters, entre d'altres. La directora és Casey Lemons, va debutar el 99 a Mifs Bayou i després ha dirigit episodis de sèries com Fuego Abierto, Madame C.J. Walker o pel·lícules com Muerte de un Ángel, Talk to Me, Black Nativity i Harriet en busca de la libertad.
Podría decirse que es un acto de bondad, tal vez. ¿Qué estás haciendo? ¿Te parece bonito fastidiarnos del viaje familiar?
Lo sé todo. No sois una familia. Vais a vender a Uso.
Si seguimos buscando, encontraremos un comprador mejor. Oye. ¿Y esas cejas?
Acuérdate. Hay que pillarlos con las manos en la masa.
¡Deja la ventanita!
Uso. Vas a ser muy feliz con nosotros. ¿Verdad?
Doncs vinga, la tercera i última novetat que tenim en cartellera des de dimecres és Broker, el darrer treball del director Hirokazu Koreeda, un drama on una vegada més el director japonès parla de la seva obsessió, que és la família trobada o escollida, i comparar-la amb la família biològica que tots tenim.
Ho ha fet amb més d'una pel·lícula i sempre amb unes reflexions i uns camins molt interessants.
De fet, es va presentar al Festival de Sant Sebastià i té com una mena d'aparença de road movie amb personatges difícils perquè hi ha dos criminals, no? Però que el director Koreeda fa l'exercici arriscat d'acabar fent que el públic també empatitzi amb ells, malgrat, evidentment, les pràctiques que porten són bastant reprovables.
Que això no seria el primer cop, ho hem comentat més d'una vegada, això que un director té l'habilitat de que empatitzis amb el protagonista, encara que sigui un personatge una mica odiós, no?
Totalment.
En aquest cas ens presenta, com dèiem, una jove que abandona el seu fill a les portes d'una església i el recent nascut aquest és recollit per aquests dos homes que es dediquen precisament a robar infants i a vendre'ls.
El millor postor, no?
El que més pagui. Quan la mare intenta recuperar el fill una mica avergonyida i arrepentida del que ha fet, descobreix aquest negoci i decideix unir-se als dos delinqüents. I a partir d'aquí, doncs, tota la trama que, evidentment, no us explicarem. El repartiment, Song Kang-ho, que és un actor que va guanyar el premi al millor actor al Festival de Cannes, i al seu costat Gang Dong-won i Baedona, entre molts altres. El director, com deies, Hirokazu Koreeda, que també és l'autor d'aquest guió, d'aquesta pel·lícula, va debutar en 1995 amb Maborossi i després faria títols com Nadie sabe, De tal padre tal hijo, Después de la tormenta, Un asunto de familia o La verdad.
Recordeu, que la setmana vinent, dimecres, arriben noves pel·lícules, arriben novetats.
Encara que sigui el Dia dels Innocents, és veritat. Arriben el 28 de desembre.
Per tant, tindrem també moviment, ja us ho avancem, nosaltres no tindrem programa, però per això us ho expliquem. Arriba, per exemple, El peor vecino del mundo, aquest remake d'una pel·lícula sueca, que en aquest cas està protagonitzada per Tom Hanks. Todos lo hacen, una comèdia negra espanyola amb hotel i assassinats inclosos. Inspector San i la maldició de la viuda negra, una pel·lícula d'animació entre insectes i humans. I també tenim thriller d'exorcismes i possessions amb Reza por el Diablo.
Doncs sí, fins al dimecres que ve, això serà el canvi important. Les pel·lícules que avui us hem explicat, més les que arrosseguem d'altres setmanes, hem de dir que, segons el dia, perquè hi ha Nadal, hi ha Sant Esteve, hi ha cap de setmana, ja segurament canviaran molt els horaris, però la distribució per sales sí que es manté, i fins dimarts 27, insistim, és la següent. Quatre doblets amb les pel·lícules El gat amb botes, l'últim desig, en català, amb El viaje a París, de la senyora Harris, Mundo extraño, amb Broker, l'última novetat que us hem comentat ara, Avatar, el sentit de l'aigua en 3D, és a dir, català en 3D, amb Avatar, el sentido de l'aigua, castellà, també en 3D, i per últim, l'últim doblet, El viaje a París, de la senyora Harris, amb Avatar, el sentido de l'aigua, en 2D, per dir-ho d'una manera. Les altres quatre sales, amb el mateix títol a totes hores, que, insistim, poden variar segons el dia, però són les pel·lícules sobre la Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, El gato con botas, l'último deseo, és a dir, en castellà, A todo tren 2, que ja venia d'altres setmanes, i Avatar, per últim, El sentit de l'aigua en 2D, en català.
Diàlegs perduts.
Esta tarde en el ayuntamiento a las 5 habrá gran función de cine con la película El doctor Frankenstein. El precio de la entrada será de una peseta para los mayores y 2 reales los menores.
Novament hem sentit un diàleg d'una de les escenes de la pel·lícula que heu d'endevinar avui i ara anem, doncs, per la segona pista.
Doncs vinga, segona pista. Els quatre personatges protagonistes de la pel·lícula utilitzen el seu nom propi de la vida real. Aquesta curiositat neix a partir de que una nena que actuava a la pel·lícula no entenia perquè a l'inici de cada escena, quan la càmera començava a rodar, tothom canviava de nom.
Sessió contínua. El programa de cinema a Ràdio Olot.
I ara anem a bufar les 57 espelmes d'un pastís amb el que dilluns vinent celebrarà l'aniversari el nostre convidat d'avui. Ell és Sergi López.
Sergi López neix el 22 de desembre de 1965 a Vilanova i la Geltrú. Després d'estudiar interpretació en el Teatre Trel i acrobàcia al Timbal, l'actor es trasllada a França el 1990 amb la intenció d'entrar a l'Escola Internacional de Teatre de Jacques Lecoq.
Després d'alguns treballs a l'escenari, el director Manuel Poirier el fa debutar a la gran pantalla a la pel·lícula Le Petit Ami d'Antonio. Després que en el càsting donés el perfil ideal al paper d'un immigrant espanyol a França. Al llarg de la seva carrera, director i actor coincidirien després diverses vegades.
¿Se te escapará el tren?
No, me quedo.
Estupendo. Entonces, ¿qué hacemos aquí?
Discutir sobre mi coño y tu dejadez, sobre tus impertinencias.
¿Sabes qué? Más vale que dejemos lo nuestro.
Sí, dejarlo correr.
Aún estás a tiempo.
¿De qué?
De cogerlo.
¿El qué?
El tren.
Ah.
Por cierto, no estaría mal que te lo lavaras más a menudo.
El seu primer treball amb una productora espanyola va ser La punta de les víbores, dirigida per Jesús Franco, i poc després va ser dirigit per Ventura Pons a Carícies i Morir o no. Entre aquests dos títols, Sergi López va iniciar un període important pel que fa a les seves dots d'interpretació natural i molt espontània.
És el moment en què és guardonat amb el Premi Pacinetti del Festival de Venècia pel seu treball a Una relació privada i el protagonisme principal a Harry, un amigo que os quiere, amb el que aconsegueix diversos reconeixements com el César i el de millor actor protagonista als Premis del Cinema Europeu.
Perdona que no hayamos venido antes, pero es que para ponernos todos de acuerdo...
No había ninguna prisa.
Este con el gimnasio, la otra con la informática, yo con los pelos y Lira que está siempre escaqueado.
Sí, ma.
No te digo en el panorama.
Oye, ¿la podemos dejar en algún sitio? Es que no veas lo que pesa la cabrona.
Claro, hombre. Perdonad. Mira. Ya está, aquí mismo.
No, ahí no. Que parece madera buena y le vais a rayar la mesa.
Si le ha dicho que ahí, pues ahí la ponemos, ¿no?
¿No tiene un mueble para la tele?
Es que tengo la otra tele, ¿verdad? Dejar aquí.
Solo mía.
L'any 2002 participa en Paz Vega a Solo Mía, de la que escoltem el tema principal de la pel·lícula. Per aquest treball va ser nominat al Goya com a millor actor principal. A partir d'aquest moment els títols vindrien en cadena: Lisboa, d'Antonio Hernández, Ataque Verbal, amb guió de Elvira Lindo, Entre las piernas, de Manuel Gómez Pereira, El cielo abierto, de Miguel Albadalejo, i Negocios ocultos, de Stephen Frears, i amb l'acompanyament d'Audrey Tautou en són alguns exemples.
Grans directors el volen tenir en el seu equip. Guillermo del Toro el dirigeix a Laberinto del Fauno, Isabel Coixet al drama japonès Mapa de los Sentidos de Tokio, François Ozon a Ricky, on interpretava el paper d'un pare que tenia un fill a males.
Que gracias por venir, que siento, bueno, que ha sido así todo tan de pronto, ¿no? Y de repente.
Pues un poco, la verdad, porque a este Rafa que lo conoces desde hace 3 meses.
Sí, que se ha cogido fuerte, ¿no? Además, ¿cómo te vas a casar mañana? Si tienes que llevar los papeles y avisar a la gente, organizarlo.
Que no hace falta nada, que no es lo que pensáis, no hace falta nada de eso, de verdad. Y aparte es que no quiero esperar, porque quiero empezar una nueva vida.
Ya, ¿y esto desde cuándo ibas pensándolo?
Hace 2 semanas.
Uy, cómo estamos, Rose, vaya pasión.
Ya, ¿y te vienes aquí con Raf?
Es que esto es lo que
me gusta. Rosa, no me seas antigua, por favor. Ahora las parejas se casan, pero luego cada uno se va a su casa. ¿No vas a estar tú ahora aguantándole los calcetines sucios a un señor?
Cada uno en su casa y Dios en la de todos, como decía mamá.
També actors i actrius varen compartir bons títols d'aquella etapa. És el cas de Vincent Cassel, a Monje, Luis Tosar, a El Niño, o Emma Suárez, a La pròxima piel. L'any 2018 va estrenar Lázaro Feliz, presentada a Sitges, i Escapada. I l'any següent intervé a La Inocencia i a la pel·lícula coral 7 raons per fugir.
Aquell mateix 2019 estrena Perfumes i El viaje de Marta. En plena pandèmia estrena La boda de Rosa, d'Icíar Bollaín, compartint cartell amb Candela Peña, i Rifkin's Festival, de Woody Allen. L'any passat va formar part del repartiment de Mediterráneo, pel·lícula sobre refugiats a Grècia al costat d'Eduard Fernández i Dani Rovira.
Aquest any ha estrenat Pequeña Flor, de Santiago Mitre, Pacifiction, d'Albert Serra, i La manzana de oro, de Jaime Chavarri. Té en cartera altres projectes de cinema i la sèrie Mano de Hierro, de Netflix. Desitgem que sigui aquesta carrera tan prolífica, que continuï i que brilli, amb la que hem recordat aquests 57 espelmes que dilluns que ve bufarà Sergi López per molts anys.
Passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
Diàlegs perduts.
Doncs vinga, anem pel tercer diàleg de la pel·lícula d'avui.
Aunque ya nada pueda hacer volver las horas felices que pasamos juntos, pido a Dios que me conceda la alegría de volver a encontrarte. Se lo he pedido siempre, desde que nos separamos en medio de la guerra. Y se lo sigo pidiendo ahora, en este rincón donde Fernando, las niñas y yo tratamos de sobrevivir.
Doncs acabem d'escoltar aquest tercer diàleg i ara, per si ho necessiteu encara i si ja teniu sospites a acabar-ho de confirmar, anem per la tercera i última pista.
Tercera pista. Abans de fer aquest treball, el director tan sols havia participat en un projecte col·lectiu rodant un petit episodi. Pocs imaginaven, doncs, el talent i la sensibilitat d'un home que va aconseguir un cant d'amor al cinema de les sales i, al cinema de les sales de barri i als homes i dones dels petits pobles d'Espanya.
Sessió contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
Doncs vinga, anem a parlar ara de premis, els premis Forqué, que ja es van donar per part dels productors espanyols, recordem, i que van homenatjar els 60 anys de l'estrena de Atraco a les 3, obra mestra de José María Forqué, i el primer aniversari de la mort de la seva filla, l'actriu Verónica Forqué.
I que, a més, ha donat una mica de pistes de com anirà aquesta temporada, que s'obre amb aquests premis, això que en diem aquesta temporada de premis i guardons, perquè hi ha algunes novetats. Evidentment, en un any que, per sort, és molt difícil perquè és un any de molta, molta producció i de qualitat.
Que això està aquí sempre molt i molt bé, tot i que després també ja sabem que a vegades els premis no sempre fan justícia,
no,
eh?
No,
això
no,
també
no,
ho, hem
no,
de, ho hem dit sempre. Pel que fa als premis pròpiament, com dèiem, posa emoció a veure què passarà, els propers que tindrem, però Asbestes, per exemple, situen una bona posició perquè al guanyar el premi a millor pel·lícula i també al millor actor, també tenim Apagón, reconeguda com a millor sèrie i amb premi inclòs també el millor actor en aquesta categoria per Jesús Carroza. Alcarràs, que ja sabeu que no ha quedat finalment preseleccionada als Oscars, partia com allò seria la producció de l'any i bé, ara per ara, a nivell de premis, no té res a veure després amb la qualitat de la pel·lícula, però sí que ja hem sabut que no estava preseleccionada als Oscars, per tant, d'entrada cau ja per aquesta cursa. El premi a la millor actriu va ser per Laia Costa pel seu treball a Cinco Lobitos, de Lauda Ruiz de Azúa, que també va guanyar el premi al cinema en educació. De fet, ella, Laia Costa, sí que té molts números pels Goya i pels Gaudí.
Sí.
I en el terreny dels documentals, La Bordeta, un hombre sin más, sobre la figura del cantautor aragonès, es va imposar a l'altre gran candidat, Sintiéndolo Mucho, sobre Joaquín Sabina.
I com dèiem a l'entrada del programa, parlem d'una estrena, ens agrada parlar d'estrenes, això, a un any vista i a dos anys vista, però sí, hem de parlar d'una pel·lícula que ja podem veure el tràiler, això sí, és un director i unes produccions que els tràilers ja donen a entendre una mica la gran expectació que aixequen, és un tipus Avatar d'aquells que són pel·lícules que quan et diuen ja pots veure el tràiler, tothom va corrents a fer-ho. És la darrera producció del director Christopher Nolan, que ja està acabant aquest projecte titulat Oppenheimer, que és un biopic sobre l'autor J. Robert Oppenheimer, que va ser un dels pares de la bomba atòmica, per dir-ho d'una manera, i ens explica una mica el procés i la seva trajectòria, la seva vida i la seva obra, en aquest cas, d'aquest artefacte. El repartiment importantíssim, com acostuma a passar amb Christopher Nolan, Cillian Murphy és el protagonista total, i al seu costat tenim Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, entre altres. El director de fotografia és Hoyte Van Hoytema, que també havia treballat amb Nolan en pel·lícules com Interestelar, Dunkerque o Tenet, i això que us dèiem al començament, que la pel·lícula té prevista encara la seva estrena el juliol de l'any que ve.
Sí.
Però segur que ens sentirem a parlar i que donarà molt a comentar per una vegada més el tractament que fa de les històries i dels guions aquest director Christopher Nolan.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Va, la solució als diàlegs perduts d'aquest programa d'aquesta setmana, no sé si l'heu endevinat o no, es tractava de la pel·lícula El espíritu de la colmena, estrenada l'any 1973, dirigida per Víctor Erice, i va significar el debut de l'actriu Anna Torrent. Era el joc que havíem fet avui.
Que era la nena que no en
tenia... La que no en tenia el tema dels noms,
dels noms.
I a partir d'aquí es va canviar els noms ficticis per als noms reals. La setmana vinent no tenim programa i tornarem, quan ja serem al 2023, Per tant, en aquest primer programa del 2023 ja us avancem que us hem preparat propostes per veure cinema des de casa i tres raons per revisar un títol important de la història del cinema.
Anem a regalar entrades, recordeu l'última pregunta de... o l'última resposta vostra d'aquest any, última pregunta no, perquè ara us en farem una, però parlàvem de la durada de les pel·lícules, ho hem dit, per aquesta estrena que tenim, que també dura 146 minuts, la de Whitney Houston, i que moltes de les produccions últimes que estem comentant que s'estrenen, això, traspassen la frontera de dos i alguna, fins i tot tres hores.
Llargues.
Per tant, volíem saber, vosaltres, quan us trobeu més a gust i com us sembla que ha de ser la durada d'una pel·lícula?
Mira, hi ha molts oients que el que ens han dit és que depèn de la pel·lícula, que les pel·lícules que estan ben fetes no els hi fa res aguantar moltes hores, però que hi ha pel·lícules que passarien amb la meitat i que aleshores es fan molt llargues i passades.
I les de la Pantera Rosa, 5 minuts.
Sí, hi ha hagut algú que ha dit que amb 30 minuts ja n'hi ha més que suficient. També és veritat que hi ha oients que han parlat d'una hores, no? És a dir, per exemple, una hora i mitja, dues hores seria... També hi ha qui ens ha dit que dues hores era el mínim, que si no ho trobava curt. Altres persones que ens ha dit entre 90 i 120 minuts, o que, per exemple, hi ha qui ens ha diferenciat entre una infantil, que hauria de durar 60 minuts,
sí,
i 90, una d'adults, diguéssim. Hora 45, hora 30, dues hores, més o menys, ningú ens ha dit tres hores, és evident, tot i que hi ha hagut persones que comenten això, que si la pel·lícula és bona i està ben feta, que s'allargui no fa res. Però sí que és cert que no hi ha la majoria de gent gaire més de dues hores llargues. La pel·lícula ha de ser molt bona,
Com vàrem comentar fa un parell o tres de programes, si s'allarga més de tres hores, algú pot haver comentat que almenys hi hagi un intermig.
Una mitja part, com feien abans.
Un descans.
Doncs bé, entre totes les respostes encertades a través de Facebook i d'Instagram, s'emporta aquestes dues entrades, gentilesa del cinema Olot, la Neus Jiménez, que ens ha dit: la durada és relativa, tot depèn de la pel·lícula. A vegades n'hi ha que duren més de dues hores i es fan curtes, i a la inversa.
I la pregunta per aquestes festes, perquè puguem regalar dues entrades més en el primer programa del 23, és: quina pel·lícula heu anat a veure o teniu previst anar a veure, o quines, en plural, pel·lícules fareu això, anar-les a veure aquestes festes de Nadal, i per què?
Va, que teniu molts dies ara per contestar-ho. Ens podeu fer a través del Facebook i de l'Instagram, i quan tornem al 2023 regalarem, doncs, aquestes dues entrades.
Nosaltres anirem a veure-les totes i us les explicarem en un proper programa. Que tingueu molt bones festes de Nadal.
Bones festes i bona entrada d'any. Come on, come on.